La banda, 50 anys.
Benvinguts al podcast La banda 50 anys. Aquesta és l'última dècada que culmina amb els 50 anys de banda en actiu. Durant aquesta dècada entren 43 músics a la banda, tenint en compte que l'any 2015 i el 2020 no hi va entrar ningú. Els directors van ser Rafael Margalef fins al 2017 i Carles Capseta, que va agafar el relleu fins al 2023. Des d'aquest moment i fins a l'actualitat, el director és David Urrutia. El 2017, el president de l'associació és Josep Àngel Mestre, fins al 2022, quan agafa el relleu l'Adela Margalef. El 2015, el local d'assaig passa a ser el Teatre de l'Artesana, fins al 2018, quan s'inaugura la Casa de la Música, actual escola i seu de l'associació. Aquesta dècada es renova el vestuari i passa del vestit blau marí al negre. A l'estiu es porta una camisa de color granat amb l'escut brodat. Els pantalons i la faldilla primer van ser beix i a partir de l'octubre del 2018, a la trobada de bandes, va passar a ser negres com és ara actualment. El 2018 es compra un bombo de concert nou per a la banda. Aquest mateix any, el 6 d'octubre, té lloc la trobada de bandes a Falset. Al matí d'aquell dia hi va haver un concert de la banda de la Universitat Rovira i Virgili i la banda Vila de Falset. I per la tarda, cercavila de totes les bandes amb acabament al carrer Miquel Barceló. El 2021, la banda va a l'Alguer per a participar en el 33è Aplec Internacional de la Difolk. El 2022, la banda va a Islàndia, dins el projecte Euterpe, de recuperació de peces antigues de l'arxiu. I aquest 2024 s'han fet tot un seguit d'actes per a commemorar el 50è aniversari de la banda.
Bé, benvinguts a la banda 50 anys. Seguim repassant els 50 anys d'història de la banda i en aquesta ocasió arribem a l'última dècada, la més recent. Avui ens fixarem en tot el que ha passat a la història dels últims anys de la banda, del 2015 al 2024. Per recordar-ho, hem convidat a l'Adela Margalef, trombonista i actual presidenta de l'associació. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jordi Gombau, trompetista i membre de la Junta.
Hola, bona tarda.
El Pep Puigeu, també trombonista.
Hola, bones tardes.
L'Adrià Oliver, a la tuba.
Bones.
La Vinyet Salom, flautista.
Hola.
També flautista la Bruna Ferrer.
Bona tarda.
El Robert Coll, el saxo tenor.
Hola, molt bones.
I el Cisco Barceló, el saxo baríton.
Hola, què tal?
Benvinguts a tots. Comencem el repàs d'aquesta dècada i m'agradaria fer-ho així en general, que m'intentéssiu definir com han sigut aquests darrers 10 anys de la banda. Adela, potser tu, que ara ets la presidenta i has estat més a dins, doncs, fem trencar el gel, va.
Vinga, doncs aquests 10 anys, la veritat és que han sigut 10 anys molt intensos. Han fet moltíssimes coses, s'han plantejat molts projectes, hi han hagut molts canvis, tant dins l'entitat, però també la mateixa banda n'ha patit molts i han pogut viure moltes coses diferents. I la veritat és que mirant endarrere doncs estem contents de com ha anat, no? De tots els projectes que hem engegat i de lo que ha crescut la banda, no? Com a tal, crec que hem fet una feina doncs important de consolidar el grup, d'augmentar inclús els membres de la banda, no? Amb el reforç que es va fer també al que és l'escola i doncs crec que ara mateix el grup doncs té aquesta una situació molt sana, no? Com a grup i com a banda, i que la veritat és que tenim doncs també previsió de que tot això segueixi doncs en augment i tant de bo celebrant molts més, no? No sé com s'ha de començar amb aquest repàs, però sí que a mi em venen doncs al cap moltes coses com els viatges que han fet, no? Com la trobada de bandes, que també va ser molt emocionant, llavors també el canvi d'escola, no? Que també doncs ara tenim aquesta sala d'assaig pues increïble, no? Amb totes les, potser se'ns quedarà petit alguna vegada, no sé, ja ho veurem. però sí que crec que ha sigut uns 10 anys molt importants i que marcaran marcaran un abans i un després perquè sembla que això tingui, no, molt futur aquest grup.
Mm-hmm. Los altres, què creieu que voleu afegir?
Bueno, jo crec que ha sigut important també el canvi generacional que hi ha hagut a la banda, que això també dona molta importància al model d'escola, no? Al final, per la gent gran plega de la banda i des de baix, doncs, vol dir que l'escola està funcionant bé. I en aquest sentit, va ser aquesta època també que va haver un canvi de model a l'escola, que es van intentar potenciar els instruments de banda, i crec que va ser una decisió molt acertada, amb tot el respecte, amb tots els altres instruments, però al final l'objectiu de la nostra escola és intentar nutrir de músics la nostra banda.
Sí, exacte. Això s'han vist els fruits i sí que sempre tenim crítiques de per què no ensenyem violí, sempre en tindrem, però al final és també perquè, doncs, tinguem una banda que puguin sortir 30 o 40 membres a la festa major, que també és el que agrada, no? I puguem tindre unes cordes completes amb instruments de tot tipus, i això és el que s'ha anat treballant, també amb bancs d'instruments, amb tot de coses que crec que van enriquint el que és també la banda, no?
Mm-hmm. Si hi ha un tema, un fet que ha tingut lloc durant aquests 10 anys, no, ha sigut que la banda abandona l'edifici, i la banda i l'escola de música, tots, abandonen l'edifici del carrer de l'Era i passen uns 3 anys per un període que s'estan a l'Artesana, fins que passa a inaugurar-se l'escola de música a l'actual Casa de la Música al carrer de Baix.
Sí, o sigui, aquest fet és molt important. De fet, l'antiga junta, doncs, va treballar molt perquè això fos possible, conjuntament amb el director de l'escola, el Carles Capseta i companyia, no? Que també el cap d'estudis i tal, que per regularitzar l'escola com a pel Departament d'Ensenyament, doncs, calien tota una sèrie de requisits, i crec que també va ser un pas endavant poder, doncs, demanar tot això a l'Ajuntament i que es poguessin implicar en aquest projecte, que al final és un projecte de municipi i de comarca, no? I fins al moment no teníem un espai digne per poder oferir escola i banda, i ara la veritat és que no tenim res a dir, perquè l'espai és l'adient i estem molt contents amb aquest canvi, no? I era imprescindible per revaloritzar tot plegat, no? No estem allí en un local sense calefacció o patint fred, no, estem en un lloc amb condicions i amb un bon equipament, no? Llavors això, crec que tots vam estar molt contents el dia de la inauguració, perquè ens va impressionar un local com aquell després de veure, i entenc que també els que portàveu més anys, que heu passat per més llocs, després de passar d'un lloc a l'altre, ostres, arribar on estem, no, Pep?
Bueno, a veure, els més antics de tots, suposo que estem aquí a la taula, el Cisco, jo crec que han passat per quasi tots els llocs, o per tots els llocs d'assaig, de fer classe. Jo, quan vaig començar a aprendre solfeig, era el menjador del col·legi, després vam anar al Portal del Bou, després vam anar a l'escola de música del detrás de l'església, i, bueno, que ja era l'escola de música que dels anys 90, que vam arribar a muntar els que en aquest moment ja estaven implicats. I bé, aquesta, l'escola de música d'ara, doncs ja no l'he viscut ja com a alumne, i hi va ensejar relativament poc, bueno, un o dos anys, fins que va vindre la pandèmia i per la feina em van obligar a parar les relacions amb la gent. I, bueno, i casos familiars, i la família també. Però bé, sí, clar, evidentment hi ha hagut un canvi, i també és una... És la, aquesta dècada també la definiria com un ressorgiment. És veritat, quan jo vaig entrar a la banda a finals dels 89, o sigui, jo vaig entrar l'any 89, i en aquell moment era una època on la banda creixia molt, cada any entraven 6 o 7 músics, era la banda de l'any 74, doncs, bueno, un grup de gent que és una generació anterior a la nostra, la generació dels meus pares, per dir-ho d'alguna manera. Als anys 80, entre el 86 i el 87, que comencen a entrar molt, molt joves de la meva edat, o un o dos anys més, doncs cada any entren 5 o 6 músics o 7, i són anys que de plenitud, on passem dels 30 fins als 60 i pico músics, I jo recordo quan estava estudiant a la universitat, als anys 90, entre el 93 i el 98, doncs el 94 i el 95, que érem de l'ordre de 60 persones, parlava amb un del Rossell, un company de la facultat, i li preguntava, quants sou vosaltres a la banda? Diu, 30 i pico. Diu, ui, nosaltres som 60 i pico. Diu, buah, diu, nosaltres també ho érem, ja us passarà. I després, doncs, als anys 2010-2015, quan anava fent cercaviles i eres 14, bueno, 14 no, però 20 o 25 persones fent lo cercavila o menys, pensava, ostres, doncs, teníem tota la raó que havia de passar, no? I ara, doncs, estàs content quan veus que hi ha tota una nova generació que està a la banda, que se la sent com a seva, que és l'objectiu i és el que toca, i que això vol dir que és una cosa viva, perquè realment, bueno, érem un grup de gent, doncs, que uns quants sí que s'havien anat quedant, però lo normal en aquest tipus d'associacions o en aquest tipus d'agrupacions, crec jo que la gent, pues, pot estar 8-10 anys, pues, comença a una edat jove, després va estudiar i després, doncs, o perquè va estudiar fora o perquè deixa d'estudiar fora i comença a treballar o perquè troba la parella i tal i qual, pues, tampoc no és normal estar hi tants anys com alguns hem estat, segurament. Però sí que és bo, crec jo, com a d'això, que hi hagi diferents generacions dintre el mateix grup, perquè això és dels pocs grups que pot fer. En un equip de futbol tots són de la mateixa edat, amb un grup de teatre doncs potser no, i els castells potser no, però són dels pocs exemples que se m'acudeix, i crec que és molt bo i molt sa. I ara, bueno, clar, com que jo ja era dels vells en aquell moment, doncs ara veig jo que a la banda potser li falta aquest grup de més grans, però bueno, tu també aportes bastant.
Sí, sí. Bueno, és un tema, aquest de la relació intergeneracional és un tema que ha sortit a tots els programes, no? Molta gent diu això, no? Que la banda és un lloc que no... Per exemple, el futbol, tu te relaciones amb els de la teva edat, però a la banda, pues, te relaciones amb gent de moltes més edats. Potser sí que ara la banda és un grup molt jove, però bueno, no sé, com ho veieu vosaltres?
Les més joves que en pensen. Us veieu molt grans, sí. Els grans, o no?
No, bueno, alguns, no. Però quan em pregunten per la banda sempre és una cosa que explico, que pues, al final m'he arribat a relacionar amb gent que si no fos per la banda i totes les sortides i tot el que he viscut amb ells, doncs no m'hagués fet amiga. I doncs això és una de les coses que més m'agrada de la banda.
Jo penso que això que diu ara, la Bruna, és el més important de tot. Més, bueno, fer música i fer-la bé i tot això està clar. Però el que diu ella, que... te relaciones amb gent que d'una altra manera no et relacionaries.
Sí,
i fas amics que no són del teu àmbit i no són de la teva edat, i que si no fos per la banda, doncs...
Totalment.
No, jo penso que és el principal.
Sí, jo crec que més o menys és el que sempre surt a tots els podcasts, que ha anat sortint el mateix, perquè crec que és el que sentim tots, no? Que, o sigui, sí que ens uneix la música i un cert interès per la música, perquè si no haguessis començat a estudiar solfeig i no haguessis agafat un instrument. Però després el fet d'anar, de conviure moltes hores, perquè fas sortides, fas assajos cada setmana i tot això, doncs és el que t'uneix com a grup, no?
Sí, al final, ara potser que es veuen més les diferències, no? Entre els que són més adults i els més petits, digueu-me dir petits, tot i que ja no ho sou tant. Sí que a vegades jo m'he vist una mica com a mami, no? Perquè és com un, bueno, hi ha uns quants preadolescents o adolescents allà que, clar, pues, depenent de quina sortida, pues, has de fer, no? S'ha de posar ordre, s'ha de portar una organització i tal, però sí que doncs, després acabes tenint també, pues, relacions, no? I converses, pues, molt gratificants, també aprens molt d'ells, i la veritat jo crec que es podria dir que som una família que ens portem bastant bé, que podem parlar molt les coses... I que també és xulo, no? Jo m'he adonat anar veient com han crescut, no? I això vol dir que també he crescut jo, però com han crescut, no? Vinyet també, Bruna, vau entrar superpeques i també veure tot això, no? I el que hem viscut junts, doncs a mi també m'emociona d'alguna manera, no? I és bonic poder estar aquí i anar-ho vivint.
Jo considero que és molt educatiu, també, o sigui, perquè realment quan fas una sortida i tens gent que va des dels 14 o 15 anys fins als 30 o 40, doncs, entens que no sempre pots fer el que tu vols, que tu el millor quedaria és després perquè fan una festa allí i que els altres diuen que s'ha d'anar a sopar, o que els altres... I això jo crec que és molt... És gratificant i és educatiu.
Robert, Adrià, no sé si voleu aportar alguna cosa més.
Sí, bueno, jo voldria afegir que quan vaig entrar a la banda, va ser l'any 2013, eren aquests anys que eren poca gent i les tongades de músics que entraven eren d'un músic, dos músics. Jo, en el meu cas, vam entrar dues persones, jo i, si no recordo malament, la Marta Pàmies, I clar, aquí sí que feia una mica respecte entre la banda, perquè te trobaves que la persona que anava per damunt igual me treia 8 o 10 anys de diferència, i bueno, i ser el petit també ja pagaves les novetades als sopars, uh-huh. que encara me'n recordo tota la nit fent la gamba per terra a l'Escola de Música Vella.
però els recordes bloquejar. Els més grans també ho feien, eh? Els més grans també ho feien.
Sí,
perquè també
però
recordo el Milio fent...
Era el moment d'aquests de novetada, però lo bonic i lo xulo doncs, d'entrar en un grup així és lo que comentàveu tots, doncs, que tot i tindre 10 anys de diferència amb lo següent més jove, la integració va ser el moment, i en aquell cas sí que ara potser entren en grup, i també hi ha una mica més de pinya perquè entren amb colletes, però amb el cas meu de que entrem molt amb comptagotes, tot i així doncs la unió que hi havia era molt important, i això doncs també et permet doncs acabar integrant el grup i acabar tenint relació doncs des de la persona més gran fins a més petita, i al final agafes un carinyo general a tothom.
Jo crec que també hi ha hagut una generació entre dels que ara tenim entre 25 i 35 anys que ho han deixat molt ràpid. Llavors, ara són molt pocs els que estem en aquesta franja. Bueno, però, bueno, ahí està.
Gràcies per donar peu, però... No, però jo anava a dir això, clar, hi va haver una època que, clar, tal com parlàvem, el Pep i el Cisco van viure amb una banda de moltes generacions, i nosaltres hi va haver una època que moltes generacions van plegar en bloc, i llavors, clar, ara estem molt contents perquè ha entrat molta gent, i la gent ha entrat molt bastant de cop, 8, 7 cada any... I clar, i llavors ens han trobat una mica que els veteranos ho hem sigut abans d'hora, això també.
Bueno, sí. Jo en part doncs, m'agradaria tornar a repetir i destacar que això és gràcies al model d'escola, perquè aquest rang d'edat que deia Adela, doncs són gent doncs, ja que hi ha moltes més activitats per fer, i per tant la música potser quedava una mica... en segona posició o en tercera, no? I d'esta forma, doncs, jo crec que el model d'escola ha fet que potser potencies molt l'escola, molt l'instrument de banda, i poguéssim entrar, doncs, estar 7, 8, 6, 5 cada any, arribant a... I m'agradaria recordar que estem sobre els 38 músics en plantilla, i m'agradaria destacar que en tot l'estiu gairebé no hem baixat dels 30 músics, vale? Jo també he viscut l'època... la transició que deia el Josep i el Cisco d'estar 22, 23, i ara doncs estem en una posició doncs que sempre doncs tenim les baixes cada bolo, que però si podem fallen, arribar cada actuació als 30, 32, 34 músics.
4 o 5 no es nota.
Sí,
sí. Però quan hi ha anys que si em fallen un ja es nota, doncs clar.
Sí, clar, sí, és que anar a Montblanc amb una altra de bandes, 22 músics, no sé, va fer una mica de pena, això és veritat, ja fa uns anys, però...
Van ser uns dies difícils, jo el recordo una miqueta frustrants, no? Perquè sí, aguantem allí el callo uns quants, i quantes vegades vam dir, ho deixem tot, i...
Sí, però era gent que mos agradava la banda, i llavors ja aguantàvem... No sé, sí,
bueno, jo vaig haver de passar amb el trombó per fer algo diferent, que si no ja sí, m'anava... Vull dir que va ser dur, eh? Jo recordo una temporada molt dura d'aguantar pues, inclús alguns mals rotllos, no? Perquè hi ha tensió, perquè també en aquell moment es va crear la xaranga, que al final és normal que es creïn altres grups complementaris, i quan un potser no funciona se'n busquen... altres coses més motivadores, no? I va haver algun dia inclús d'algun ricirrace que tots recordem, tampoc cal explicar-los, però que sí que vam haver de gestionar per tirar endavant. I això, som uns quants que vam allí i...
Sí, sí, no, que els anys de la crisi realment va ser aguantar los que érem amb l'esperança de que d'això, i realment jo recordo amb molta alegria quan... Pues quan va entrar tota la nova generació, que, uh-huh. que evidentment van anar entrant amb poc a poc, però l'any que va entrar el trombonista van entrar 4 o 5, van entrar dos clarinets, van entrar... No sé, dius, bueno, va, que ja es veu una joventut,
una
i es veu un grup d'això, i diuen que a l'escola n'hi ha més, clar.
Si et serveix d'alegria, enguany hi ha 4 trombons matriculats.
Sí.
No. No és això, però...
No cal que tornis, és broma.
Dient això d'una mica el que es va muntar per recuperar una mica el que és la banda i tot, Me'n recordo que vam fer com una tertúlia entre els, la gent de la banda i vam preguntar a cadascú tu què en penses de la banda o on creus que anirà la banda i va sortir lo Robert que va dir, home, diu, jo estic a la banda perquè penso que a tard o d'hora s'ha d'arreglar. Clar, i al final doncs suposo que hem passat una mica, bueno, hem apretat perquè per arribar aquí i com a mínim s'està solucionant.
Jo crec que també va ser un dels motius després, quan un cop han començat a entrar els més joves, perquè els que portaven molts més anys aguantant, tinguéssim ja com un dir, bueno, ja està.
Una tranquil·litat.
Han pogut aguantar i ja ha sobreviscut la banda. Pues ja els hi toca uns altres fer d'això. Que això moltes vegades, alguna vegada també quan preparant els podcasts i tot això, ho han parlat. Jo crec que, bueno, no sé què en penseu vosaltres, però moltes vegades hi ha determinats instruments, és a dir, si jo porto 30 anys tocant a la banda, i jo sóc trombó primer, perquè hi ha hagut moltes èpoques que he sigut jo sol, o Jordi Barceló jo, i doncs, bueno, un o l'altre i tal. Llavors, quan entra un instrument, un mateix de la mateixa corda, segons com, aquest no arriba mai a ser primer. Aquest sempre... I llavors, no sé fins a quin punt això, bueno... ja en temps del coach ho havíem anat jugant que alguna obra doncs jugàvem els segons que feia de primer, els tercers, o sigui, intentant moure perquè això no passés, però jo ho comparo també doncs amb Pastorets o amb altres coses, és a dir, quan hi ha un grup bastant fixo que és protagonista entre cometes, segons com arriba a costar una mica també, crec jo, la gent que entra no s'acaba d'identificar com a seu perquè sempre se sent com un de segona fila, no sé si ho veieu així o no.
De fet, m'ha anat perfecte per introduir una cosa que volem començar amb lo David, bueno, ell vol començar a treballar i m'agradaria remarcar ja pels antics músics i pels que hi ha ara que la importància, perquè tenim categoritzat com la primera veu que és el millor de la corda
i el més important,
i no és així, o sigui, és tan important una segona veu com una primera veu, i de fet si aneu amb bandes semiprofessionals podem ficar el millor de la corda a la tercera veu, ¿vale? I és una cosa que amb el David s'han parlat i es vol començar a introduir, de, doncs, que amb aquest concert el que fa de primera faci de segona i que tothom, i d'aquesta forma també, que no ens ha passat gairebé, puguem anar als bolos i ens falla el clarinet primer, ens falla la trompa primer i la trompa segon pot fer el paper de primer i viceversa.
Sí. No,
vale? I per això volia remarcar una mica això, i crec que la idea del David és intentar treballar una mica, i de fet a l'últim assaig crec que hi va haver canvis de gent que feia de primera, segona, i intentar doncs, donar importància a aquestes segones, terceres veus. De fet, les obres estan escrites perquè totes les veus sonin per igual.
Sí, no, evidentment totes són igual d'importants, perquè tan important és que soni la trompeta com que el que fa l'acompanyament, com d'això, i ja dintre de la mateixa corda doncs exactament igual. Però és veritat que un se sent més protagonista el dia que li toca fer un solo, i també el pateix, no és cap d'això. Però el fet de poder implicar tothom amb alguna obra, això dona l'avantatge de que no depens tant de que sigui una persona en concret, i a més que tothom se sent protagonista en un moment o altre.
Home, Pep, però això molts anys ho teniu de muntar entre tu, un germà i tu, no?
Sí.
De fet, una de les estratègies del conjunt instrumental ha sigut... que bueno, últimament s'està aguantant gent de molta de més edat, i llavors què passava? Que els xiquets jovenets sempre al grup instrumental feien segones veus, i el que s'ha fet és tallar a un curs acadèmic de manera que el xiquet de 13-14 anys tingui doncs, la responsabilitat de defensar aquell paper sense un gran que era dels petits de la banda. Mm-hmm. I s'ha començat aquest curs, crec, no? O el curs passat. Vale? En aquest sentit.
Mm-hmm. Val, si us sembla, anem avançant, perquè heu arribat aquí molt tímids, però la cosa ja s'ha començat a animar, lo qual està molt bé. Fins al 2017, el director de la banda va ser el Rafel. A partir d'aquí va agafar el relleu el Carles Capseta, i com han fet amb tots els altres directors de la banda, i hem parlat, n'hem extret un fragment de tot el que mos ha dit, i el passem a escoltar tot seguit.
Jo vaig començar a dirigir amb 16 anys, però em vaig adonar compte que dirigir no era simplement tenir voluntat de dirigir, no? que necessitaves algunes coses més. Tenia voluntat i intuïció, però clar, em frustrava molt intentar fer coses i que no sortissin el resultat que jo volia, no sortia. Clar, i això, doncs, per moltes coses que després vaig anar entenent al llarg dels anys, no? I llavors aquí el set, bueno, va ser a través de dos membres de la Junta en aquell moment, que era la presidenta, la Isabel i el Josep, que van... Jo ja portava la banda de Benissanet, havíem fet un projecte allí, els havia agradat, i van vindre, i van posar... Vam entrar en aquest projecte aquí dintre, no? Que va ser una miqueta, bueno, traumàtic en algunes coses, perquè tots els canvis sempre porten, sempre porten per això, però bueno, creiem, jo crec que va anar bé, no? Perquè un munt de crios, bueno, pues, el resultat es veu encara avui en dia, de tot això, vull dir, i estarà la banda, doncs, molt ben encarregada. Aquests nens que avui toquen a la banda, clar, jo els coneixia abans de portar la banda a Benissanet, de Falset, perquè jo estava a Benissanet i ja fèiem colònies per a tindre més alumnes, ja ens ajuntàvem amb els alumnes de Falset. I aquests nens, clar, jo els conec, alguns no, estaven asseguts a la cadira i no tocaven al terra. Tenien 6, 7 anys, 8. Clar. I després sí, doncs ja vaig entrar a dirigir la banda, es van formar, però clar, són músics que els conec des de les primeres notes, des d'intentar que surti alguna cosa, doncs, fins a concerts en llocs per a mi impressionants que han arribat a tocar com a canalla, no? I llocs com, no sé, a l'Auditori de Reykjavik, les Nits Daurades de Salou, que ens va costar molta suor, però clar, pujar a un escenari davant de 2.000 persones que inaugures les festes de Salou amb cantants reconeguts a nivell mundial, vull dir, va ser impressionant, i veure'ls tan tranquils, no? I estava molt més nerviós jo que no ells. I és la mar de bé, la veritat que va sonar espectacular la cosa, no? O a l'Alguer, també, quan vam anar a l'Alguer, doncs van comportar davant de les autoritats, de presidència, de tot això, no? Veure aquest pas va ser molt bonic. Jo, sincerament, crec que tothom, que hauria de passar, doncs, per una activitat així, bé a nivell coral, bé a nivell de banda. Per què? Doncs perquè el que t'ensenya és, primer que res, a confiar en tu mateix i a ser pacient, perquè no és un resultat que surt d'un dia per l'altre. Avui en dia estem molt habituats, no?, a la immediatesa, no?, que tot ha de sortir a l'acte. I tenir aquesta capacitat d'espera, de treball, encara que no surt, això és un dels valors que se'ls ha inculcat a ells, no? I jo crec que això agafa. Després, la capacitat de col·laboració amb els altres, no? I també d'entendre els altres. Jo crec que les bandes, com la de Falset ho ha sabut fer, però hi ha algunes que no. S'han de modernitzar, s'han d'adaptar als temps, com tothom. D'acord? Llavors, hi ha uns valors que són, primer que res, el valor de que tu has de ser patrimoni d'aquella cultura i has de participar en la cultura, no simplement estar des del moment musical, no? Jo toco música i faig un concert i ja està. No, no, has d'integrar molt més, no? Només aquí la banda, doncs, és un símbol a nivell dels cercaviles, de com porta els elements de festa, de la seva jota, tot això són coses, són els valors que han de buscar. Algunes ho han buscat i han anat més endalt i estan molt ben vistes i molt ben considerades dins dels seus pobles i de les seves zones. I altres, doncs, jo crec que ja haurien de despertar una miqueta. Sempre van fer projectes. Van fer l'Euterpe, van fer amb el Miquel Herzog, vull dir, sempre en projectes que motivessin, doncs, una mica totes les arts, amb el Kiko i el Celio, també quan vam estar treballant amb ells, vull dir, perquè ells poguessin veure també altres aspectes d'exigència de la música, no? I de responsabilitat, i de combinar les arts, combinar la dansa, combinar il·luminació, pintura, expressió, vull dir, elements festius, tot això. Jo crec que aquest és el moment que han de buscar més les bandes, perquè les bandes que aconsegueixen això sí que estan ben vistes. Sempre he cregut una cosa, i això els que han treballat amb mi ho saben. Estan molt bé els sopars, estan molt bé les sortides, però sempre buscant l'excusa de la música. Això ho feien molt a les colònies. Vull dir, realment les colònies eren convivència, no era fer un concert. Però treballàvem i acabàvem fent un concert, que els pares venien, i sempre hi havia unes hores que ens unís, no? No perdre el fil conductor, per no confondre precisament l'estem aquí, però estem per alguna cosa en concret. ser molt rigorós, perquè ells ho agraeixen. Vull dir, jo el que m'he donat compte, i sobretot en la banda de falset, és que l'exigència acaba agradant, encara que al principi sigui molesta. Al principi pot molestar, no?, de dir, ostres, que pesat, no?, i però si ja sona bé i encara ens està aquí... Però després ells se n'adonen, no?, de que aquesta exigència els acaba recompensant en aquell concert que surt d'aquella manera tan fantàstica, que la gent vibra, se't posa a dreta, no saben què ha passat, no?
Bé, què ens en podeu dir del Carles Capseta? Si més no, exigent, no, Jordi?
Sí, bueno, jo vaig viure els meus primers 15 anys amb el Rafael Margalef i vaig viure la transició, no, del Rafael al Carles. Va ser una transició difícil de la forma que es va fer, no? Va fer una mica de dalt a baix entre junta, aquella junta i la banda. I, bueno, de fet, tots els canvis de directors, no, Josep, sempre, doncs, suposen o provoquen, doncs, daltabaixos.
Sí, absències, a vegades.
Bueno, l'altre havia sigut voluntari, per dir-ho d'alguna manera, no? Quan el Cots va deixar de ser director per que fos el Rafael, va ser, o sigui, el Rafael en principi va ser a proposta mateix del Josep Maria, perquè deia que, bueno, és que ja se li havia anat, per motius personals, no? Que decidia fer un pas al costat, per d'alguna manera, no? Aquest canvi, que és el que vaig viure jo ja quasi les meves acaballes, sí que va ser traumàtic, crec jo, per la manera que va ser. Jo no podríem arribar a estar bastant d'acord que al final, doncs, ha pogut ser positiu, que es necessitava un canvi, però crec jo que de la manera que va ser, i empalmant-ho amb el que dèiem abans, que al final, al cap de 14 o 15 anys d'estar junts, doncs, acaba sent un grup d'amics que fa música, les bandes amateurs, diria jo, doncs no crec que es fes de la manera adequada. Jo vaig en aquell moment escriure i crec que en aquell moment tots els que ho van viure de manera bastant traumàtica, perquè el dia que se'ns va reunir, perquè a més havia coincidit amb que el Rafael estava de baixa, que havíem decidit, o sigui, la Junta se'ns havia proposat que el Carles ens vindria a dirigir pel concert de primavera, vam fer nosaltres una opció B de buscar una noia que ens va dirigir aquell concert, i després, a principis d'estiu, doncs, se'ns va imposar, que se'ns va dir que a partir d'aquell moment el Carles passava a ser el director de la banda i això. I llavors, pues, que tots els que estàvem allí no ens va sentar gens bé, per dir-ho d'alguna manera, aquest canvi. Fet d'aquella manera, a més, perquè després sé que van fer inclús una votació i una cosa... O sigui, gent que estigués a favor o que vegués que hi havia d'haver un canvi, doncs hi havia varia gent que creu considerava que sí. Però, evidentment, tothom estava d'acord que de la manera en què s'havia fet no era l'adequada.
Bé, jo sí que és veritat que vaig ser molt crític de la forma que es va fer, i avaluant una mica la transició, crec que ha sigut molt positiva. Jo crec que va ser un punt d'inflexió per la banda a nivell musical. O sigui, jo he estat, porto 22 anys a la banda i fins a l'actualitat i l'època del Carles crec que hem assolit un nivell musical important, amb gent molt jove i amb fites bastant importants, vale? I una mica també ell va, el que va potenciar aquest model d'escola, que va revertir aquesta situació de que, doncs, la gent marxava i aquest canvi generacional. Era una persona que també potenciava molt fer projectes, venia molt bé els projectes i vam poder fer molts projectes i molts viatges a l'exterior, i sobretot valoro la banda que ha deixat i que el David s'ha trobat. O sigui, el David és un director amb una trajectòria també espectacular, s'ha trobat una banda, crec, amb un nivell molt alt, i que ell, doncs, està sapiguent, doncs, com gestionar i com mantindre i fins i tot pujar aquest nivell, i crec que es veu reflectit amb l'actuació de l'auditori a Barcelona.
Bé, jo crec que, bueno, que també enllaça una mica, o sigui, més enllà de que fos el canvi traumàtic o no, a les diferents entrevistes dels directors, també surt amb lo Viscar, passem a tindre directors que són gent que quan eren joves eren bons músics i acaben sent directors, a gent que ha estudiat direcció i que és director vocacional, per dir-ho d'alguna manera. I llavors això, pues, evidentment, també repercuteix, crec jo, el tipus d'assaig que es fa i els resultats que s'aconsegueixen.
Sí.
I amb lo Carles...
A nivell personal crec que és on s'ha d'anar i sí, crec que és el que fa que els músics tinguin motivació, i més a les èpoques que estem ara. O sigui, si no vas a uns objectius, a uns projectes i a un nivell de qualitat, a l'actualitat, a l'època que éreu 60, jo potser era més...
L'accent, no?
Més social, o la gent ho veia més social. Jo crec que ara us creen uns objectius i o la banda se'n va a terra.
Sí, no.
I crec que, i de fet, el canvi de direcció, quan Carles va dir que plegava, a la Junta vam tindre clar des del primer moment que volíem una persona que estudia direcció. De fet, ell és trompetista professional, o David, i està estudiant direcció, lo superior de direcció a Alemanya. I teníem clar que volíem una persona que sapigués de direcció. I, de fet, la Junta anem en aquesta direcció.
Bueno, jo crec que són els canvis que... O sigui, primer es va començar, quan jo vaig començar a estudiar instrument, doncs, me n'ensenyava Emilio, que era el que tocava el bombardí, i ara, doncs, després, amb els anys, doncs, els professors de l'escola ja eren... tenien el superior, tenien el grau mig, se dedicaven professionalment o semiprofessionalment, sigui a l'instrument o sigui a fer classes, i ara, doncs, el següent pas ha sigut la següent evolució, crec jo que ha sigut aquesta, que el director de la banda, doncs, sigui un director format en direcció.
Mm-hmm. He ensenyat poc amb el David, perquè només he ensenyat 2 o 3 mesos, però clar, la manera que tenia de preparar els ensajos era... Bueno, no ho havia vist mai jo. Amb els anys que estava a la banda, que t'envies, bueno, no, tampoc no hi havia WhatsApp ni res, però que t'envies avui treballarem això, les flautes s'han de mirar aquest passatge, els clarinets s'han de mirar aquests altres, clar, tot això no ho havia fet ningú. Portar els ensajos tan preparats, que se nota que s'ho prepara a casa,
sí.
I no arribar allà i dir, va, avui farem aquesta o farem l'altra, no.
Ho he notat,
sí. I de tal hora aquesta peça... És tot superorganitzat, que ja ens agrada, però és un canvi fort.
No, home, si tu vas sapiguent el que has d'ensejar, potser dius, hosti, si hem d'ensejar això, ja no hi vaig. O clar. Al revés, dic, hosti, avui ensejarem aquestes que són les que m'agraden, les que he pogut treballar a casa. També suposo que d'aquesta manera invita a que la gent s'ho miri més a casa, que és sempre el tema de... Bueno, de
tots.
Sí, de la història, de la humanitat. Però bueno.
I una mica el que és important també és el que és l'escola. O sigui, voldria remarcar un altre cop l'escola. O sigui, per molt que es treballi molt bé la banda, sense un model d'escola, de fet, jo crec que la davallada que vam tindre els últims anys en Rafel no va ser solament de banda, sinó que va ser a nivell d'escola, que ens, bueno, el projecte estava...
No hi havia només violins.
No, estava exaurit i...
No hi havia
20% de músics.
També
de
m'agradaria remarcar que el Carles va potenciar com a director de l'escola que el pla d'estudi sigui reconegut. Això comporta que molts dels professors siguin titulats superiors. Ens demanen des de la Generalitat un percentatge de professorat superior, i això també, doncs, fa augmentar el nivell dels alumnes que entren a la banda, i crec que això és una cosa positiva.
Mm-hmm. Val, la banda és un referent de l'escola.
Si us sembla, seguim avançant, val? És que el Cisco no em sentia, vale. Si us sembla, seguim avançant durant aquests anys, però també es mantenen altres sortides que havien sigut històriques, no? Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, sense anar més lluny, però també en surten de noves. Per exemple, una sortida que ja s'ha convertit també en tradicional és la Festa Major de Riba-roja.
Sí. Dale, Adrià.
A veure, Sant Pere, en principi, aquest any no s'ha fet. Alguna s'ha perdut, bueno, era la típica, no, o sigui, que sempre amb festes de capçanes o després hi va el temazo i tot, però bueno, és una mica llàstima, no sé si la farem l'any que ve, I Riba-roja, pues Riba-roja realment és molt cansat, és molt pesat, no sé.
Però ens ho passem bé, també.
Sí, però són molts dies, molta calor, això també. Sí. Bueno, l'únic lloc on se pot estar és on dormim, això sí.
Però expliqueu una mica, que nosaltres, com que ja no hem vingut mai, no sabem ben bé com funciona. Sant Pere us la podríem explicar, però Riba-roja no.
No, no més que res que Riba-roja s'emmarca dins un conveni que fem amb l'Ajuntament, perquè és, no sé quin any, el 2021, es firma un conveni amb l'Ajuntament per ficar una aula allà a través de l'escola, i llavors doncs, també es conveni les actuacions de la banda a Riba-roja. Realment, Riba-roja és un ajuntament que dius ole tu, que vulguis una banda cada dia de la teva festa major. O sigui, això té un mèrit, no? I
de fet, vaig mirar la programació de Sant Pere, que és una mica... no sol Sant Pere, és bastant general. Els ajuntaments cada cop menys contracten bandes pel típic passacalles com fem a Valls, si no agafen agrupació de cobla. I és molt de valorar els ajuntaments que contracten les bandes de música.
Com Guiamets, per
vale?
exemple.
Com Guiamets, vale? perquè la tendència és una mica cap a formacions de cobla, xarangues...
Més barates.
Més barato, menys gent a dinar, etc.
Sí, sí, però jo, bueno, em referia ja no tant a això, tant, més així, sinó a la vostra experiència de què feu, aneu allà, us quedeu a dormir...
A Riba-roja tenim dos dies forts, que són els dies dels patrons, 24 i 28, que aquí sí que estem tota la banda, estem doncs, fent durant el dia diverses actuacions... i llavors tenim com dos dies més, tres dies més de més tranquil·litat, que sí que no estem tot el grup, i que molts dies, no, noies, és toquem al matí una estona i llavors
sí,
pues,
tot el matí,
dormim, anem a la piscina, sí, sí. Anem a dinar, tenim no, els dinars i els sopars també pagats, tenim l'entrada als balls, a la nit, no?
I agafem forces per la nit,
claro,
per sortir.
Bueno, també és una que mica estigui, això que dèiem abans, no? De crear aquesta consciència de grup, no? I aquesta comunitat entre sí. Tots. No? O sigui, aquests moments en principi serveixen per això.
Sí, ratos de jocs de taula, ratos de... Sí, sí. No? Vull dir... Exacte.
I llargues becaines.
Això sí.
Sí, llavors sí que és cert que aquesta actuació tampoc sabem si l'any que ve la farem, perquè hem hagut de tancar el conveni amb l'Ajuntament, però bueno, nosaltres també els hem dit que a nivell d'actuacions estem oberts, i també veure també doncs, el que suposa doncs, l'esforç, perquè una cosa és anar a tocar i tal, i l'altra està 6 dies a Riba-roja, que ara ho podem fer també perquè tenim una banda molt jove, sense poques, diguéssim...
Obligacions
laborals, llavors això s'ha pogut fer bastant bé i ens ho han passat molt bé. Però clar, això només que tinguis a un 20% de la banda treballant, doncs a vegades costa més de gestionar, no? Però bueno, jo crec que ha sigut una experiència xula. Ens cuiden molt bé, Riba-roja, sempre hem tingut una bona sensació cap a, no? d'estar cuidats, de valorar-nos i a veure com va seguint i què fem l'any que ve.
Uh-huh. Ja hem vist que aquesta dècada dona molt de sí. Si no en teníem prou, va arribar la pandèmia. Què tal la pandèmia? Com la va viure la banda?
Confinats 3 vegades. Bueno, nosaltres crec que va ser l'època de la pandèmia que vam tindre una actuació molt forta a l'estiu, que va ser a les nits daurades de Salou,
sí.
Al Passeig de les Palmeres, amb Miguel Erzo, és de la dècada prodigiosa,
sí,
crec.
Sí, dels 80.
Vam fer un espectacle que amb veus, ells cantaven, altres amb banda, se va assajar durant tot el juliol, i bueno, com que quan hi havia un positiu pues, de Covid ens havíem de confinar, la banda ens doncs, van fer cua al cap 3 vegades i ens va tocar estar 10 dies confinats a casa.
És que el problema és que va ser una actuació que es va fer a un mes vista i llavors, clar, se feien assajos diaris i, clar, si ens trobem tots cada dia, pues, al final sempre en pandèmia pots que caigui.
Bueno, i perdoneu, però hi va haver Salou, però Euterpe també ho vam començar llavors.
Sí. Sí, sí, va ser just després de la pandèmia que es van començar a estirar les partitures antigues, perquè sí que hi va haver el traspàs a l'escola nova, però hi va quedar moltes coses per ordenar, i una va ser l'arxiu, i a partir d'aquí es van anar trobant aquestes partitures antigues i el projecte Euterpe va sorgir en pandèmia, i van fer bastants bolos, no sé si primer any van fer 6 o 7.
Sí, perquè vam començar amb el suport de la federació a nivell d'arranjaments i al final vam acabar passant, anant a l'Alguer també una mica amb motiu d'aquest projecte i llavors anant a Islàndia amb motiu d'aquest projecte i també gràcies a un contacte del Miquel Àngel, de Miquel Àngel Marín, que és el nostre professor de clarinet, i el vam estirar, aquest projecte, perquè bueno, tenia, bueno, vam poder vendre molt bé i vam, bueno, pues, Capçanes, Marçà, Guiamets, La Serra,
Vandellòs,
hem arribat a fer, i aquí també he de dir, que no ens oblidem, sisplau, però que l'atractiu clavellinera ballat, això també donava molt joc, perquè sí, vulguis o no, ja no és una banda sola, sinó que tens allà sis dansaires, ostres, que aportaven molt i que també la Lídia en aquest cas i la Roser ens van ajudar molt al vestuari i al que és el guió del mateix projecte, no? Fent una miqueta també de recerca històrica que hi va donar, va acabar de recollir, no?, el projecte, perquè tocat i estar no s'entén. En canvi, amb tot l'engranatge, potser vam acabar una mica cansats de repetir, no, noies?
Sí, una mica.
O què? Sí. Però crec que va ser positiu perquè vam poder anar a diversos llocs i bueno, vam poder aprofitar.
Mm-hmm. Entre d'altres... Bueno, digues, Sisko, digues.
Clar, no vaig tocar tant com altres, no vaig tindre temps de cansar tant de tocar, però bueno, al final el que funciona és el que es repeteix. Yeah. I a vegades, jo m'he ensejat moltes peces que només l'hem tocat un concert de primavera.
Exacte.
I t'has passat tot l'hivern ensejant aquella peça per tocar una vegada i dius, hosti,
clar,
el que dèiem, no? Tocar això amb un concert aire lliure, amb un concert vermut, aquelles peces no són adients, però aquestes que es podies tocar tot arreu i que si es cansen és perquè ha anat bé.
I jo valoro molt positivament el viatge a Islàndia. Bueno, crec que va ser... Jo, bueno, he fet diversos viatges amb la banda i per mi, de la meva època, no he anat ni a Praga, ni... però va ser espectacular el viatge a Islàndia, crec que tothom va disfrutar moltíssim. Sí. Vam poder tocar allí, tampoc vam tocar molt.
No.
I vam coincidir amb l'orquestra de solistes d'Ucraïna, que bueno, estaven
fent gira,
exiliats per la guerra, i s'estaven guanyant la vida, van crear una orquestra de solistes i s'estaven guanyant la vida pel món, vale? I crec que va ser molt positiu poder visitar aquell país i poder coincidir doncs, amb músics d'aquest nivell.
Mm-hmm. I a nivell més lúdic, expliqueu-nos alguna anècdota, va.
Coses d'Islàndia,
o també del viatge a l'Alguer, també van anar.
A Islàndia vam arribar a l'aeroport i es va anul·lar el vol.
Hosti, sí,
i vam dormir en un hotel a Barcelona. I...
com que ens vam saltar el dia que havíem de visitar allò que no sé com es diu... I, doncs, clar, els saltants tot aquest dia, doncs, però...
Vam haver de córrer després, no? És a dir, i crec que va ser una de les visites dels geishers que no vam poder veure.
No em sortia.
Per això dels vols, que va ser tot un despropòsit. No ens vam passar malament a l'hotel de Barcelona, ens hauria agradat arribar a Islàndia a temps i... La qüestió d'Islàndia és que potser després vam fer molts quilòmetres perquè vam haver d'anar als fiords del nord-oest, que allí no hi va ningú... I no és un lloc tan típic de visitar dins d'Islàndia, però també va ser molt guapo veure tots aquells paisatges, les foques, no? Foques aquí, foques allà, no sé què, pel bus. I més vam anar, que no es feia de nit. O sigui, vam anar en una època, jo no sé altres, però jo vaig flipar.
Sí, per anar-hi.
No es feia de nit, no? Durant tota la nit estàvem amb llum, no? I...
sí, és l'única època que es pot... No, bueno, jo he anat a Islàndia sense això, és l'única època que es pot visitar, bueno, sí. Dir, és quan no neva, quan no fa tan fred, i quan pots donar la volta a tota l'illa, però és sempre de dia. Només us volia comentar que això de tindre peripècies abans de sortir de viatge també ens va passar quan vam anar a Txèquia, que l'autobús ja se mos va espatllar a l'autopista a l'alçada de Barcelona. És a dir, que sembla que la banda quan surt... No surt sempre a la primera.
Nosaltres recordem la primera nit allà a Islàndia des de l'hotel que tenia...
Potser ja tothom dormia.
Sí, i les 12:30 de la nit, una posta de sol brutal, superxula, sí, sí, fent fotos i tot.
Reykjavik va ser molt bonica, molt, també, sí, i vam poder tocar al
Palau,
a l'auditori
de congressos, sí, sí, que va, era allò
tota la façana de vidres,
increïble, sí, sí, va meravellar, allò va ser molt xulo.
És l'auditori on toca l'Orquestra Nacional d'Islàndia, però no vam tocar dins de la sala, sinó al vestíbul, com si diguéssim, sí, però sí, va ser espectacular.
Va ser molt xulo, molt, molt guai.
Mm-hmm. I també és en aquesta època que també vau anar a l'Alguer.
Sí, l'Alguer vam anar un any abans, al setembre, a través de la federació, com a banda de la federació representant a les bandes de Catalunya, i vam anar conjuntament amb Roquetes, que crec que això també va fer, doncs, que uníssim bastants llaços amb Roquetes. I la veritat és que vam estar molt bé. Sí que és veritat que la pleca internacional de Defolk és una plec bastant intensiu. Jo recordo tocar cada dia una o dues vegades, nois? I...
Sí, o petites audicions, el concert aquell amb la coral, exacte, vam fer... Sí, el concert que havia.
O sigui, esteu pensant el mateix que jo, no? Sí. Girona m'enamora, no?
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, és que vam estar tocant Girona m'enamora amb una coral gironina i vam riure una mica, perquè sí, eren mones, eren molt maques. I,
sí, sí,
no?
Va estar bé.
Va ser una mica el hit del viatge, jo crec, Girona m'enamora. A veure si la toquem.
Però va. Bueno, també van haver moments de desconnexió, sí, i moments de grup, inclús vam crear una mascota, el Ramonet.
Ah, és veritat. Sí, sí.
Està molt bé.
Sí. Hi havia piscina, també, vull dir, vam estar bé. L'únic que vam tindre més sensació d'anar una mica més a toc de pito, sí, sí, que també era normal, perquè al final, doncs, bueno, tens una responsabilitat que és la de representar les bandes, no? Llavors, d'alguna manera, s'ha de fer el que et diuen que hem de fer, la federació, i és les condicions que vas. I llavors vam anar en barco, a mi també m'agrada anar... Sí. Vam estar bé allà, vam, sí, fer... Sí. No sé... Sí.
No, ara 12 no hores, cap... recordo que van, sí, ser d'anada i de tornada.
Però també vam fer així bastanta pinya, va estar bé, va estar xulo.
Mm-hmm. I arribem al 2023... i la banda canvia de nou director i entra el David Urrutia. També hem parlat amb ell i ens ha explicat això.
En estar dirigint la banda d'Andorra, coneixia molta gent. Llavors, quan van dir que hi havia una vacant a Falset, vaig presentar la meva candidatura, vaig enviar el currículum i a fer l'entrevista, doncs, vaig posar el capdavant de la banda a Falset. Jo penso que he tingut molta sort, estic molt content dels músics que tinc, també veig que a l'escola hi ha un gran equip de professionals que estan darrere, i realment m'he trobat una família molt unida, molt de talent, i amb moltes coses per fer, una banda jove, a la qual poquet a poquet anirem fent créixer. A nivell de peces, el que vaig plantejant sempre és col·locar la peça idònia perquè en el moment que es trobi la banda, fer-la créixer un puntet més. I així, a poc a poc, anar esglaonant. Una peça que vaig disfrutar molt va ser l'Anton, va ser un gran repte per ell, però se'n van sortir molt, molt bé. Així que enguany una de les peces així del gran repte de l'any es diu Cry of the Last Unicorn, d'un compositor que es diu Rosano Galante. Entre d'altres peces que seran molt xules. Per exemple, Moment for Morricone, de Johann de Meid, que la tinc en ment, o un pas doble que es diu Jaca, de José Rafael Vilaplana, un gran director, que té un pas doble superbonic. I, bueno, poquet a poquet anirem posant repertori bandístic que sigui que pugui ajudar la banda a créixer a nivell musical cada dia una miqueta més. Aquest dia de Cercavila va ser molt, molt, molt bonic veure l'emocionada que estaven tots els músics que veu vindre a tocar. Realment va ser molt xulo i per això, bueno, s'ha plantejat el proper projecte a Santa Cecília per tornar a unir els màxims músics, exmúsics que encara tinguin ganes de treure l'instrument i tocar-lo per fer un concert conjunt. I sobre altres projectes que hem fet, bueno, va ser molt bonic a la inauguració d'aquest 50è aniversari. I bueno, la cirereta també de la que vam tindre en guany de l'auditori, que estava més o menys relacionat, i realment també molt agraïts, perquè és que ens va acompanyar molta gent del poble de Falset a veure la banda. I això mostra estima, no?, que el poble té per la banda i la gran responsabilitat que és estar al capdavant dia a dia treballant per això. Els valors que crec que es necessiten per una banda, per fer música de banda, és que el director necessita tenir molta comprensió, ha de ser una persona molt empàtica, ha de ser una persona que senti agraïment pels músics que sempre té al davant, que sàpiga què és el que necessiten, no? Tindre una mica de mà esquerra, saber portar-ho. També és molt necessari molta preparació abans de qualsevol assaig, perquè al final el temps és or, i és tan or el temps dels músics amateurs com dels professionals, llavors no canvia molta cosa, i sobretot molta il·lusió per anar fent créixer el projecte. Quan la il·lusió s'acaba, malament. M'agrada molt les bandes perquè és una eina que ajunta persones de diferents edats, i tenim l'exemple de Dolors, que no, sense ella la banda canviaria moltíssim, o sigui, tenim una sort immensa de que vingui a tocar, o el Jordi, que és un gran trompetista, l'Adela, bueno, molts. Realment, això sí que ho puc dir, m'ho posen fàcil. O sigui, són persones molt educades, trobo que s'estimen la banda, és una cosa que he vist des del primer dia, que els importa el projecte, que se'l senten seu, i per tant, en qualsevol manera, responen molt ràpid, qualsevol cosa. Així que, de moment, em sento molt afortunat amb el grup de músics que tinc. La idea és fer créixer al màxim la banda i portar-la al que es pugui. O sigui, tot el que em donin de marge els músics, faré el possible perquè la banda sigui el més amunt possible. Trobo que és un poble que s'estima molt la banda, és un poble de banda que respira aquesta música, i és un honor i una responsabilitat, doncs, poder pensar-hi, poder programar, poder fer els assajos i, en fi, treballar per aquest poble i per aquests músics que són increïbles.
Val, ja ho heu mig explicat, ja n'heu parlat bastant del David durant aquesta conversa, no? Però així des de fora potser el que sorprèn una mica més a la gent que estem a fora és la seva joventut, però jo suposo que...
Això és perquè vos fem gran, Manel.
Sí, no, suposo que deu ser això, però no sé, que suposo que té moltes altres qualitats, que ja n'heu comentat unes
exacte.
Quantes, però podeu
no,
dir...
No, el pobre tothom li diu i a vegades li sap greu. Bueno, li sap greu, perquè la veritat és que, com dèiem, que està molt preparat, no? Potser no? Més que d'altres que també han fet de directors més grans, i bueno, i això és una mica el que s'ha de remarcar. El David va agafar el projecte amb moltes ganes. Nosaltres, de fet, li agraïm molt perquè, doncs, bueno, va haver un moment en què, ostres, no tenim director, no? A veure qui ve aquí a Falset a agafar la banda de Falset, no? I la veritat és que ho ha agafat amb moltes ganes, amb un projecte que ja teníem, que era l'auditori, que havia iniciat el Carles Capseta, no?, a motiu dels 50 anys. Ell lo va també entomar amb moltes ganes, se van organitzar també molt bé els assajos per arribar a temps. Lo David és una persona molt organitzada, és una persona que et pregunta molt la teva opinió, que té moltes ganes d'aprendre de tot, de nosaltres, saber com veiem les coses, i estem fent molt equip, no? Estem fent molt equip, ja sigui doncs, tant amb junta, però també a vegades tinc la sensació que també els mateixos, no, músics, no sé què pensareu, que també ens pregunta, també ens...
Sí. també ens demana, no?, una mica de, bueno, i això com? Com ho feu normalment,
jo,
no?
Jo penso que el David, des de quan entra, és un mes, o sigui, així com el Carles i el Rafael, que són els que he viscut, eren molt senyors i molt ells, ell és un mes, o sigui...
Suposo, sí.
Clar, clar, perquè el Carles era, era un director molt exigent, el Rafael l'anàvem a ensejar, que era potser campi qui pugui, i repetir, repetir, i ara pues, repeteixes perquè no ho has fet bé, i l'altre també, i el David és més que sembla que anem molt a poc a poc, però que avancem molta feina, amb, no sé, anem més tranquils. Mm.
Sí, sí. Esteu d'acord vosaltres?
Sí, sí.
I arribem enguany, que és l'any del 50è aniversari, i comencen els actes de celebració amb un homenatge als primers músics de la banda que va tindre lloc el passat 5 de gener, que és el dia que feia 50 anys de la primera actuació de la banda. Com va anar?
Bueno, realment això no, no hauria sigut possible sense la comissió que s'ha creat, no? És a dir, recordo ràpid i corrents, novembre-desembre de l'any passat, intentant buscar gent que ens que ajudés a la Junta actual a preparar tots aquests actes, no? Llavors és quan aquí pues, doncs Maria Josep, Maite, Pep, aquí al costat, la Dolors també s'hi ha posat molt, qui em deixo? I la Núria Borja, exacte, doncs que ha sigut perquè s'hi han posat i amb moltes ganes, perquè la Junta sola això li hagués costat una locura, no? Ja tenim una feina que és mensual d'organització i tot, i això ha sigut imprescindible, aquesta comissió, i n'estic supercontenta. Llavors, a partir d'aquí fem aquest acte d'homenatge, també crec que vam encertar molt el format, la gent li va agradar, i ho vam poder enllaçar amb la mateixa cavalcada, que era el dia que havien començat aquells músics. Crec que va ser bonic, l'únic que ens va faltar va ser potser obrir el Cercavila, però bueno, i llavors pues, a partir d'aquí hem anat intentant buscar les maneres de poder també donar valor a aquests 50 anys, no? I a través de la comissió pues, l'auditori era un projecte molt clar. I llavors també doncs, la banda alemana doncs, també ha sigut una... Va ser molt xulo, jo sí. M'ho he passat molt bé. Sí que va ser un dia, no? Nois,
sí, sí, es va fer curt.
Es va fer curt. Sí, sí. Però ens han invitat a Alemanya, que ho sapigueu. Oh. Això no ho sabíeu, eh?
No, que sí, ho havíem sopar. On eres tu?
Bueno, perquè ens diuen, ens van dir, ara això també ho vull que quedi aquí, ens van dir els alemanys que els vam acollir tan bé que els llocs on anaven, normalment quan anaven a festivals i llocs més grans, doncs era tot més fred. I aquí es van sentir superacollits. I crec que això és bonic de dir i de valorar, perquè això ho fem bé aquí al Priorat i a Falset, bueno, d'acollir la gent.
Jo crec que amb la novella de la nit ja va tenir prou, eh?
No, però... Jo què sé, ells se van fixar amb com els vam acollir al dinar, que tothom col·laborava...
Els alemans sempre se senten bé aquí, Falset, perquè els altres que van vindre també...
També, eh?
S'haguessin vingut bastant més anys. De fet, alguns van continuar venint uns quants anys més.
Veus? Pues, bueno...
El problema és això també és quan toques amb gent que no t'entens parlant, però t'entens tocant, no?
Sí, sí.
I pots ensejar i pots tocar i potser parlant, bueno, ara potser quan sabeu més d'anglès maltros. Però vull dir que no t'entens amb la gent, però
sí, la música és un eix.
I també s'ha de dir que era una banda amb un nivell més alt que nosaltres, llavors musicalment allò era un espectacle, no?
Adela,
era...
sempre que es pugui has de fer un intercanvi amb uns que siguin millors que
tu. Sí, sí, sí.
Pitjors no cal.
No, però diu molt d'ells que ens hagin convidat,
sí, sí, sí.
sent d'un nivell més baix que ell, perquè això vol dir pues, bueno, que pues, podem oferir un altre tipus de cosa, no? I bueno, a veure com va el tema i si i ho podem encaixar. Però...
I m'agradaria fer així, perquè valorem l'escola que tinguem, que ells van al·lucinar un poble com Falset tingués l'escola i la banda que tenia. Perquè allí a Alemanya, o sigui... Allí a Alemanya tot està concentrat a les ciutats grans i tot el que és al voltant, els pobles, no tenen accés a una escola de música.
De
una...
Colònia, no?
Colònia. Sí, eren de la ciutat de Colònia.
Llavors van al·lucinar, quan van entrar a l'escola de música, li van dir al David, joder, quina escola que teniu, no? I quan van sentir la banda, també li va dir, diu, hòstia, doncs pel poble que és, quina banda que teniu. Vale? És una cosa que crec que hem de valorar.
I arribem a la festa major i encara estem tots emocionats.
Bueno, va ser èpic, eh? Va ser fort. Va ser fort, jo crec que no havíem aconseguit mai aglutinar tanta gent en un cercavila.
No, cada vegada és més fàcil aglutinar més perquè no n'entren més. És a dir, havíem fet ja un cercavila als 35 anys, doncs als 50 arroplegués gent de 15 anys més.
Clar,
però no... és veritat que clar, el seu número encara més rodó, doncs encara
sí.
Invita més, suposo. No?
I les noves tecnologies crec que van fer, perquè vam aconseguir sí. Arribar a molta gent a través d'un grup de WhatsApp que es va fer... i la gent, la veritat és que jo sempre ho dic, és que ho van agafar, ho van entomar amb moltes ganes, tots.
Bueno, perquè jo crec que no hi ha ningú, bueno, a lo millor, evidentment, sempre hi haurà algú, però no hi ha ningú que hagi marxat de la banda amb mal regust. A lo millor, ja. Instantàniament haurà marxat fastiguejat perquè se sentia no sé què o perquè no sé quantos, però passat un mínim temps, ningú, crec jo, que tingui un mal record de la banda. Amb tothom que parla sempre té records agradables de sortides, de trobades, d'això. Evidentment, si parles, t'hi diran, ostres, posa l'assaig, m'avorria. Aquell dia me fotien crits perquè, no sé què, amb alguns que eren molt joves, llavors a mi me castigaven. Bueno, ja, però passat aquest temps, jo crec que tothom té un bon record, perquè realment pues, som una gran família, crec jo. Jo sempre ho he viscut així com un grup d'amics que fan música.
De fet, va ser una mica també retrobament. Jo vaig viure com, ho vaig viure, elles potser ja més joves no tant, perquè al final, doncs, pues, jo què sé.
Però ben coneixen la veritat.
Clar, no clar, es coneixien.
Això mos va passar també quan vam fer els 35, i recordo també...
Clar,
lo Cisco jo crec que devem ser els que havíem tocat, amb, bueno, el Cisco encara amb els més nous i tot, que jo ja ni he arribat ni a tocar. Però vull dir, del Joan López i tots aquests, doncs clar, els dels últims 10 anys no saben ni qui són.
Bueno, a mi em va passar als 35, no? I a tu també, Robert, potser.
Als 40.
Ah, tu vas tocar als 40.
I als 40, quan clar, vam jo, fer també...
Jo als 35 estava sí. Al Cercavila i jo estava... que jo no coneixia ningú. I ara ha sigut una mica diferent, perquè pues,
home,
molts ja els coneixia, m'ha agradat...
Jo porto 3 anys a la banda, però clar, me puc dir que, clar, jo els 35 vaig tocar i molta gent a partir de l'època del Cisco del Josep, jo els coneixia bastant, perquè, clar, tota la família ha anat sempre associada a l'associació, bueno, sempre a l'associació, tot aquest rotllo. També, recordant una mica aquell concert, jo crec que era molt més que l'altre dia.
No, jo crec que no.
Sí, perquè també l'altre dia faltava molta gent, eh?
Sí, bueno, però jo crec que 100 persones tocant no havíem arribat a 100.
Clar, que el dia del pregó m'estic referint. Perquè a mi em sona que eren 120 o 130, eh?
No, home, no.
No?
Què va, Adrià?
No ho sé, jo...
No es va arribar, no es va... No es
bueno,
va...
hi ha el DVD que podem comptar.
Sí, sí, això mateix, quan podíem...
Adrià, ara que comentaves això, que dius que tu coneixies a molta gent... perquè la família sempre, a tots els podcasts que han fet d'aquesta història de la banda, hi ha hagut un Vilalta.
Ah, bueno, això sí. No, però és que jo quan tocaven los Cisco i el Pep era lo petitet que anava tocant els collons per tot arreu. Això així...
Ha degut ser l'únic cognom que està.
No ens estranya.
Los 50 anys a la banda, Vilalta ha degut ser l'únic cognom que sempre s'ha mantingut.
Que ha perdurat.
Val, si us sembla, anem acabant, arribem, ja estem...
Un moment.
Digues com va.
Que a mi m'agradaria destacar l'actuació d'aquest últim any a l'Auditori, vale? Si em permeteu, crec que ha sigut la fita o de les més importants, si no la més important, que ha pogut fer la banda en els seus 50 anys d'història, no? Perquè tocar l'Auditori de Barcelona no es pot fer cada dia, vale? I tindre aquesta oportunitat i, a part, estic molt content i agraït al David de poder portar obres d'aquest nivell. I em deixeu afegir una anècdota. Amb lo Carles, abans de marxar, volia tocar Danzón número 2 a l'Auditori i quan va arribar el David va dir vull tocar el Danzón número 2. O sigui, van coincidir.
Sense dir res, eh? Sense dir-li res al David.
L'obra que més directors crec que han coincidit i no l'hem arribat a tocar mai va ser 1812, no? Crec que l'hem ensejat amb 3 directors diferents i no l'hem arribat a tocar mai.
Jo
encara me la sé l'últim tros del trombó.
Era horrorós allò, que va.
Val, doncs ara sí, si sembla anem acabant, sí. Hem arribat a l'actualitat. Podem fer un avançament del que passarà per Santa Cecília?
Sí, abans de Santa Cecília hi ha una xerrada que farem aquest 13 al 13 de setembre, Llavors farem un taller per a nadons, de sensibilització musical per a nadons el 5 d'octubre, que també serà molt bonic i potser, qui sap, aquí s'obri un grup de famílies i nadons a l'Escola de Música, que crec que també és xulo poder oferir. I llavors també ens vindrà el Marc Serres a fer una xerrada sobre neurociència i música, que crec que també ens pot aportar molt com a grup i com a comunitat musical, no? I per Santa Cecília, doncs, estan convocats els músics antics també, que ens acompanyin al concert que farem el 23, el dissabte a la tarda, i llavors, pues, bueno, volem fer també un sopar. Volem fer una festa a la nit, vale? Que han convidat un grup aquí local i la veritat és que estem molt contents perquè crec que serà un final de festa pues, digne i tenim ganes doncs, d'acabar-ho com es mereix i també acabant de dignificar doncs, aquests 50 anys de la banda que són molt importants.
Bé, doncs, ara sí, arribem al final del podcast. Moltes gràcies a tots per haver-hi participat. Us recordem que tots aquests programes estaran penjats a la pàgina web de Ràdio Falset i que els podeu tornar a escoltar sempre que vulgueu. Ja per acabar, doncs, us deixem amb una altra de les peces que formen part del disc de la banda, avui, Interplay for Band, que vagi molt bé.